L'altaveu del vi. Amb Cristina Cantal.
Sovint relacionem la qualitat d'un producte amb el preu, però tots sabem que hi ha productes pels quals paguem la marca, altres que potser haurien de tenir un cost més alt per la seva qualitat. Avui posem els euros, dòlars i iens sobre la taula i parlem del preu del vi amb el sommelier i gerent del bar de vins Wine de l'Escala, Rafael Sabadí. Benvingut, Rafael.
Hola, què tal? Com estem?
El preu del vi és un concepte molt ampli, però jo crec que tots ens guiem una mica pel preu quan anem a comprar una ampolla de vi.
Sí, però no només amb el vi, jo crec que ho fem amb totes les coses.
Amb tots els productes, sí.
Doncs sí, el món del vi realment ha experimentat un canvi important en preu, que sobretot ve determinat molt per les inversions que han fet les bodegues, els esforços que han fet els cellers en els últims anys, doncs, a nivell sobretot d'infraestructures i a nivell econòmic.
Però que el preu del vi, qui ha de posar aquest preu, depèn de molts factors. Des del preu del raïm, no? Des de l'establiment on es vengui, vull dir que tenim molts factors a considerar a l'hora de que un vi concret tingui un preu concret.
Sí, normalment depèn de diversos factors. Un seria de la pròpia elaboració, en aquest cas, com has dit molt bé, que serien, per exemple, rendiments per hectàrea, tipus de viticultura i vinificació, edat de les botes, temps d'envelliment. Però són coses doncs, que això tenen un cost afegit en el preu final de l'ampolla. Llavors, un altre seria el valor comercial de la marca i del mercat. Doncs la història dels anys que faci aquesta bodega que faci el vi, llavors, per exemple, les puntuacions que ha tingut en guies, l'anyada en concret, que hi ha anyades que, doncs, que es paguen més que altres. Un altre seria el marge dels intermediaris.
Clar.
Això és un negoci. Al final,
si ho vens allà mateix al celler a granel, no pot tenir el mateix cost que si l'acabes comprant en una botiga, per exemple.
Clar, o en un restaurant, vull dir, tothom s'hi guanya el seu marge, és
Exacte.
Un negoci. I llavors un altre seria doncs, aquells vins especials de producció limitada, que són vins únics, que aquests doncs, van una mica en funció de la demanda, i si no n'hi ha, doncs, òbviament doncs, es puja el preu d'aquest vi.
La llei de l'oferta i la demanda no la pot tocar ningú, i la denominació també afecta?
Sí, hi ha zones que, per exemple, estem acostumats doncs, a pagar més que no altres. Per exemple, zones com icòniques, com pot ser la Champagne, com pot ser Borgonya, com pot ser Bordeaux, la gent ja relaciona vins d'un preu elevat. I llavors aquí potser no ens fa tant de mal pagar uns preus que podem una altra zona, una altra denominació d'origen, doncs diríem, hòstia, doncs sí que és una mica car, no? Però en altres zones és normal.
Perquè el preu del vi, el primer que el posa és ja el productor, diguéssim, que ho fa una primera venda, qui sigui, ja sigui a nivell petit, a nivell a l'engròs, no? Per tant, com bé dèiem, aquest preu des de que surt del celler fins que arribem a comprar-lo pot arribar a variar bastant.
Sí, i en molts casos molt, perquè a vegades una cosa és el preu de venda al celler i llavors a vegades quan arriba el consumidor final, que ha passat per moltes mans, llavors a vegades són vins que s'han comprat com una forma d'inversió. Llavors aquests vins molt de cops han estat guardant durant anys, perquè a vegades els vins quan surten al mercat estan molt joves, estan molt d'usos, llavors necessiten un temps per afinar amb ampolla, de paciència, i aquests vins llavors milloren, i això és un valor afegit. I aquests vins al cap dels anys doncs, guanyen molt de valor, i són més cars. Llavors hi ha molts factors també, i a vegades doncs, ara ja no sé si havia sentit a vegades comprar vins en Premier.
En Premier?
Sí, en
no,
Premier
què vol dir això?
Això van ficar de moda els vins de Bordeaux, a França, i ara també es fa aquí a Espanya amb vins molt concrets, que vol dir comprar els vins quan encara s'estan fent, quan estan a la barrica. Llavors són vins que estan un 20-25% més econòmics o més barats que el preu de sortir del mercat, i el que fan la gent que ja entén en els anys bons és anar allà i compren el vi abans que estigui fet.
Per tant, una part de litres d'aquella bota ja és meu.
Sí. Llavors et donen com un contracte conforme tu has comprat aquell vi i quan surti al mercat, que és al cap d'un any i mig o dos, llavors tu reps el vi i quan el vi ha sortit al mercat, tu, per exemple, has estat comprant doncs, el que et deia, un 20% més econòmic. Llavors aquí ja has guanyat un 20%.
Això és visió de negoci, eh?
Sí, clar, és que el vi també, el tema inversió és important, I com gestionar un celler i com guanyar-hi diners. Hi ha gent que es dedica a fer això. Hi ha els negociants que en diuen a França, que són els que fan intermediaris entre el consumidor final o el restaurador i el celler. I aquests són els que es dediquen a fer això, que són els negociants.
Tu creus que a nivell de públic general es considera que els vins són cars?
Jo, jo diria que la gent té un mal concepte del preu del vi. Jo crec que és econòmic, perquè realment és un producte que t'has d'esperar un any per l'altre a vendre'l. O sigui, no és allò que diguis, ens hem quedat sense estoc, anem a fer vi. No, no, el vi es cull una vegada a l'any. I llavors el vi és un procés molt laboriós i que per mi actualment és un, sí que hi ha determinats vins que tenen un preu elevat, però l'història els ha consagrat perquè tinguin aquest preu i el que et deia la demanda. Però llavors aquí ha passat del vi de ser un element quotidià, alimentari, diari a les taules, com una cosa normal, a ser una cosa que s'ha de més importància, i que ara el vi, doncs, sobretot es consumeix en dies especials o en vetllades, o fan que un àpat sigui inolvidable. I això li estan donant un valor afegit que abans no tenia el vi.
Clar, aquí també hem de diferenciar, no? Perquè quan parlem de vi, òbviament de vins n'hi ha moltíssimes classes, i com bé deies, aquest vi quotidià, el que tenim a sobre la taula potser per dinar, però que sovint potser és un tipus de vi del que es coneix com, entre cometes, peleón, que pots barrejar amb gasosa, no? L'altre és un bon vi que tu pots treure, doncs, en una ocasió especial o no, o una nit qualsevol, que en Rafael sempre ens recomana que ens fem la nostra copeta de vi diària, però clar, aquí també s'ha de saber diferenciar de quin vi estem parlant, i òbviament hi ha un preu relacionat amb cada qualitat,
sí,
o no?
Sí, sí, tant. El passa que jo diria que el vi quotidià ha desaparegut. Vull dir, la gent no beu vi diàriament a l'hora de dinar. La gent ara, doncs, tenim un ritme de treball molt més elevat que abans. La gent molt de cops no dina a casa o dina un entrepà o potser, doncs, no té temps per fer un... Uh-huh. Llavors ha desaparegut una miqueta. I ara el vi només es consumeix al moment aquell que tenim d'esbarjo, de relaxació, i tot això fa, doncs, que el vi, doncs, com et deia, té un valor, li han donat un valor més important que no abans.
I aquí també, doncs, com bé dèiem, reconeix tota aquesta feina que hi ha darrere d'una ampolla de vi, perquè és impressionant la feina que hi ha fins que aquell vi acaba dintre.
Sí, sí, passen molts passos, llavors pensa que hi ha cellers que durant anys, a vegades un any, no poden treure un vi al mercat perquè, doncs, potser és gelat, o potser hi ha hagut un fenomen climàtic que ha fet que aquell any no es pugui collir. I això, doncs, clar, aquella gent durant un any no poden tenir cap ingrés. Llavors, això també s'ha de tenir en compte, que és un factor de risc. Jo sempre parlo de vins amb ànima, vins que realment surten de la terra, vins que potser no són aquests vins que diguem tecnològics de fàbrica, que potser sempre es fan cada any, fan mils ampolles, sinó que sempre vaig a buscar, doncs, aquest vi més especial, que aquest sí que depèn molt de molts factors.
Si hi ha una mala anyada, que realment, doncs, no hi ha hagut molt vi, per tant, en aquest sentit, hi ha com poca oferta, també puja el preu?
Sí, naturalment. Naturalment. Hi ha vins que, doncs, que es fan un nombre d'ampolles, i aquell any, per el que sigui, doncs, és la meitat de producció, i segurament, doncs, aquells anys, doncs, valdrà més. Hi ha hagut, ara venint d'anys, en una zona molt important, dintre França, la Borgonya, que és Chablis, que són segurament els millors vins blancs del món. Llavors han estat com 3 o 4 anys que no han pogut fer vi aquesta gent. Llavors ara, a la que ha sortit el vi al mercat, o els anys que n'hi ha hagut menys, doncs ara s'ha disparat molt el preu d'aquests vins.
Sovint ens passa, i tu tens una botiga a dins del wine, que se't fica la persona allà davant, i el preu, com dèiem, és un indicador, no? De cap on vols anar, sí que busques una qualitat, un tipus de vi segurament, una denominació, però el preu acaba sent molt definitiu, no? Això suposo que t'hi deus trobar, que quan et trobes una persona allà davant que vol comprar, segurament té uns marges, no?, a l'hora de comprar vi.
Sí, i no ens ha sàpiga greu o vergonya dir què ens volem gastar amb una ampolla, perquè jo crec que és un bon indicador. El vi, hi ha vins per sota, per exemple, 10 euros, que poden arribar a sorprendre molt, i llavors n'hi ha altres que potser per sobre 30 euros que potser no et diuen res, no? La relació que t'ha preu és molt important aquí. Jo haig de dir que a partir de 50 euros per món costa trobar-hi realment diferències a nivell de percepció de qualitat entre un vi i un altre. Vull dir, a partir de 50 euros tots els vins són bons.
A partir de 50 euros, sí. Vull dir que
però
ja són uns quants diners per una ampolla.
Botiga, sí, però sí. Tu vas a una botiga, compres unes sabates i no discuteixes si valen 50 o 100 euros. Segur que els compres i aquí no discutim. I segurament el preu realment d'aquelles sabates a nivell de cost és molt inferior a una ampolla de vi. O sigui que tot això és molt relatiu, també molt subjectiu. A vegades depèn de les prioritats de cada un. Ens gastem diners en moltes altres coses i amb el vi potser ens raca més gastar diners. Però al final és valorar la seva qualitat preu. Jo sempre dic que els vins, a nivell professional, nosaltres, els que doncs, vivim d'aquest món, doncs el més important és estar els vins a cegues, sense saber què tenim, què estem tastant. Perquè llavors fem una valoració, doncs, més objectiva, i en aquest cas no ens deixem influenciar a nivell subjectiu ni a nivell emocional per etiquetes o per grans ampolles que saps que tenen un preu. La majoria de vins que tenen un preu elevat és perquè el que et deia abans, que s'han consagrat als anys, al llarg dels anys, i a nivell d'història, a nivell de puntuacions i a nivell de crítica. I això, doncs, difícilment canviarà.
Un dia parlarem d'aquestes etiquetes i del màrqueting, que realment és una peça molt important a l'hora de vendre vi, també, perquè sí, molts acaben comprant també per l'etiqueta o per aquell nom concret que els enamora.
Sí, a l'hora de la marca aquí és molt important i això, bueno, és definitiu per mi amb un preu final d'un vi.
Bé, estem a l'estudi, no estem a punt de comprar un vi, però sí que vull que me'n recomanis un per acabar aquesta secció. Quin vi ens portes avui, Rafel?
Bueno, avui no us recomanaré cap vi, sinó el que diré és, si us fa gràcia saber ja que parlem de preus, del rècord d'una ampolla de vi en una subhasta.
Ah, d'acord, sí. Mira, avui no fa recomanació, avui aprenem, apunteu, paper i boli, explica.
Sí, perquè ja que parlem del preu del vi, crec que és un bon dia per deixar-ho anar. El vi, en aquest cas, què creus que pot haver costat l'ampolla més cara que s'ha mengut mai en una subhasta de vi? Que saps que la subhasta, doncs, són ampolles de col·leccionisme o són col·leccions privades que sovint agafen preus astronòmics d'una ampolla.
Ara segurament em quedaré curta o no, no ho sé. 50.000 euros?
Doncs s'ha quedat molt curta.
M'he quedat molt curta.
Hi ha una ampolla de vi, en aquest cas és una ampolla que és un vi de Bordeaux, que es diu Château Cheval Blanc, i és una anyada que, segons diuen, va ser la millor del segle, que és de l'any 1947, que va assolir un preu amb una subhasta de 223.000 euros amb 967.
223.000 euros. Cuideu-la bé, aquesta ampolla, que no se us caigui a terra. Doncs bé, curiositats, doncs, entorn al món del vi. Moltíssimes gràcies, Rafel.
A vosaltres, un plaer.